Perquè és clara d'entrada, estaven trencant-nos el cap perquè han canviat tantes coses. Pep Moliner, ja no sabem si és d'algun partit o ja no és de ningú, hores d'ara, si és home lliure. Pep Moliner, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Sou lliure, lliure.
Sí, fa...
No sou de naide, com deia aquell.
No sóc de ningú. Fa uns mesos vaig decidir deixar la política després de molts anys de militància política, des de que sóc molt jove.
Mm-hmm.
I per tant ja no milito, ja no milito cap partit.
Sou el portaveu del govern, sense militar en cap partit.
Sí, en aquest moment sí.
Heu estat d'alguna manera ficat en el que han estat les converses de cara a les prèvies a les municipals, o decididament us heu desvinculat de tot això?
M'he desvinculat molt de tot això, primer perquè crec que tanquem una etapa juntament amb el Batlle de Sitges, doncs, de 8 anys, que ha sigut en moments molt complicada per la situació que he dit moltes vegades vivia a l'Ajuntament. Per tant, la meva fidelitat era amb el projecte del Miquel Forns, i per tant així vaig decidir ja fa molt temps, no fa uns mesos que ho vaig anunciar, sinó ja fa un parell d'anys que tancaria la meva etapa un cop concluís aquesta legislatura. I no he participat ni en cap decisió, ni en cap reunió, ni en cap negociació, perquè crec que ara toca, doncs, liderar els projectes polítics de Sitges a altres persones que fins i tot, doncs, en moltes ocasions estan molt més preparades que nosaltres mateix.
Que us heu esgotat?
Bueno, jo crec que no, aquí m'ho he passat molt bé, vull dir, han sigut moments complicats, però he après moltíssim. És a dir, l'escola municipal és una escola d'aprenentatge única, una oportunitat única. Jo sí que havia tingut el plaer de fer política a nivell nacional i d'intervenir-hi d'alguna manera, com et deia, des de que sóc jove, però el que he viscut aquí, és a dir, el que s'aprèn en l'àmbit local, no s'aprèn a cap altra, crec, institució ni organització, és molt complicat, no? Per tant, no he acabat esgotat, he acabat cansat, sí, perquè són 8 anys, no? I a darrere de ser regidor, o de, doncs, en aquest cas, quan se'm va donar confiança a ser portaveu del govern, per tant, de negociar molts dictàmens importants que anaven a ple, doncs, home, doncs, acabes cansat i acabes volent tancar una etapa de la millor manera possible. I crec que personalment, doncs, ho he assolit, és a dir, tinc bona amistat amb els diferents portaveus que m'han acompanyat aquests anys, tinc molt bon feeling amb l'alcalde i el grup municipal i amb els companys de govern, amb Esquerra Republicana, i per tant me'n vaig content personalment. Mm-hmm. I crec que, bueno, no és esgotament, però és cansament.
Com que no serà el primer, ni probablement sigui l'últim cas, de persona que entra a l'Ajuntament, diguem-ne, vinculat a una determinada formació política, i que en surt deixant la política, què deu haver en la política també que en alguns casos, diguem-ne, que...
Sí, a mi se'm sumen diverses coses, per això, és a dir, jo, el meu projecte independentista per Catalunya segueix vigent i és el meu ideari, és pel que jo he treballat durant molts anys des de diferents formacions polítiques, però fa un temps ençà també, doncs, jo crec que tot el procés ha fet que molta gent canviés el seu ideari i imaginari de vida, no? Així ja ho he escrit a les xarxes socials, i estic en aquest procés intern, és a dir, el que abans jo li donava una importància trivial, ara li dono una importància relativa. Suposo que és un procés d'aprenentatge, no? El meu ideari també, és a dir, bueno, jo crec que sóc un xic més revolucionari també tenint en quant idees del que era quan vaig començar, no? Ho he fet al revés de molts, és a dir, diuen que ets bastant més revolucionari quan ets jove,
que la mesura que et fas gran...
Però tot els canvis que ha viscut el país, també algunes injustícies que s'han vist, també l'experiència de governar un ajuntament en una situació molt complicada, etcètera, etcètera, veure que moltes vegades no tens resposta i que te les has d'inventar, que no tens tota l'ajuda dels estaments tradicionals de partits que hauries de tenir quan et poses al capdavant d'un projecte polític representant, no?, unes sigles o el... Jo crec que hi ha hagut una combinació de fets, a part d'un tema personal que
sí,
ja he
sí.
explicat, i que deixo al marge, que m'han fet canviar la meva perspectiva en quant a la meva militància política. I per tant, per això he deixat de militar en qualsevol partit, vull un temps de reflexió personal i evidentment a mi m'agrada. A mi m'agrada l'activisme, m'agrada l'associacionisme, he format part de moltes entitats, el propi Consell Nacional de la Joventut i d'altres entitats, escoltisme, etc etc. És a dir, a mi m'agrada participar, m'agrada incidir, m'agrada decidir, m'agrada canviar les coses. Però quan veus que hi ha una eina que ja no t'ho permet, doncs jo crec que el més sensat, no? Podries quedar, podries intentar negociar, podries intentar, no?, tornar a estar a una llista, etc etc, no? Perquè ets jove, perquè tens ganes, tens força, però crec que s'ha d'aixar pas, que s'ha de renovar, que es necessita aire fresc i que es necessita nova gent per actualitzar, no?, la potència que té el propi Sitges, mm-hmm, i per tant la seva institució.
A veure si us passarà també ara, com us hi ha passat a molts, que escoltaran determinats missatges en aquestes municipals i us escoltareu i direu: ai, innocents, quan estigueu aquí dins ja en parlarem de si podeu arribar a fer això o no podeu arribar a fer això.
La veritat és que
sí.
Sí, i la veritat és que ja ho he comentat amb alguns portaveus o persones que es presenten, no?
Ves en compte dir determinades coses.
Clar, una cosa és el que tu vols fer i l'altra cosa és molt senzill, és el que tu pots fer.
Ara que esteu tan fora de tot, esclar, en global, diguem-ne que a Pep Moliner li ha tocat allò de l'organització de l'organització. O organitzar l'organització, o posar-lo una miqueta en ordre, o ser el responsable polític de posar ordre a una organització que a ningú no se li escapa, és complexa, com és la de l'empresa més gran de Sitges, que és l'Ajuntament. Aquest assumpte de l'organització continua sent, i és molt probable que de cara a les properes municipals continuarà sent, un element de reflexió o de programari per moltes formacions polítiques. On heu pogut arribar? I si determinats missatges a l'entorn d'això es presten a l'equívoc o a la mala interpretació o simplement a dir no, hi ha coses que no es poden arribar a culminar del tot en aquest procés.
Sí, bueno, estic fora de l'àmbit polític,
fora
però
dins.
Evidentment soc regidor fins al dia 26 de maig i per tant estic a sobre tant com puc de tots els temes que portem a l'Ajuntament. Acabem d'aprovar el pressupost més important des de fa 10 anys, amb major pressupost, tenim una situació de superàvit important que ens permetrà invertir, per tant estem complint allò que vam dir que faríem i acabarem el mandat deixant un Ajuntament molt millor del que ens vam trobar.
Però diguem-ne que sobre l'esquena d'en Pep Moliner hi ha dos temes que continuaran sent temes recurrents,
sí,
perquè nosaltres recordem aquell Pep Moliner que s'espastellaven els plens municipals per defensar la figura d'un gerent professional que s'havia de contractar, i això feia referència a l'organització, i el Pep Moliner, que va dir en aquesta mateixa taula, la taula era la mateixa, el lloc no, però la taula sí, que ho deixava córrer si l'Ajuntament no era capaç de pagar a 30 dies i, per tant, de poder salvar aquella situació de bloqueig econòmic que demanava exigir el pagament de les factures a 30 dies. I això ens apunta directament a la gestió econòmica de l'Ajuntament, que també està sent, durant aquests dies, tema recurrent de conversa. Per tant, sobre la vostra esquena, diguem-ne que cauen dos temes dels quals en podeu parlar com a testimoni privilegiat, no? Anem per l'organització. Fins on es pot arribar? I si veritablement la incorporació de la figura d'un gerent ha millorat tant com s'esperava que podria millorar això, o si el cas dels treballadors i d'aquesta controvèrsia de final d'any és o anècdota o demostra alguna cosa que va més enllà de la capacitat que pot tenir un gerent per organitzar això.
Evidentment, tu ho has dit, l'Ajuntament és una empresa molt complexa, amb molta gent, i a part és una empresa viva, permanentment. És a dir, cada dia tu pots tenir un pla de mandat, pots tenir un horitzó, però clar, cada dia hi ha urgències, que hi ha situacions que s'han d'afrontar. Allò que deies abans, molt molt oportunament de dir una cosa és el que vols fer i l'altra cosa el que pots fer. A nivell d'organització, jo crec que hem avançat moltíssim, moltíssim. Organització, a banda de l'organització de la gestió dels recursos humans, que evidentment encara hi ha deficiències, no oblidem que tenim encara aquest 1%, diria, maleït, de que no podem augmentar el sostre de despesa en temes de personal, és a dir, no podem incorporar personal nou si no hi ha baixes, si no hi ha substitucions, etcètera, etcètera. Per tant, no pot reequilibrar tota l'estructura de cop.
Això que vingui li passarà. Eh?
Això que vingui encara li passarà si no hi ha algú a les eleccions generals del 28 d'abril que decideix canviar la llei Montoro. Per tant, això encara hi serà.
Afegeixo aquí un parèntesi perquè llegíem fa dos dies a La Vanguardia quan es parlava de la possibilitat ara que tenen els policies locals de prejubilar-se, les baixes que significarà les prejubilacions i fins a quin punt les policies podran incorporar a nous policies agents, que substitueixin els que jubilin. Sitges es pot trobar amb aquesta situació també?
Sitges es pot trobar amb aquesta situació, evidentment s'està estudiant o s'estudiarà, però evidentment per aquest fet, per exemple, també és una organització viva. Què hem fet nosaltres? Jo crec que quan vam arribar fa 8 anys, i ho he dit sempre, es van fer moltes inversions necessàries a la via pública, es van fer grans inversions, però l'organització, que ja era el moment de renovar-la i actualitzar-la, es va quedar allà. Sí, hi havia càrrecs de confiança, hi havia gent que ho dirigia, etcètera, etcètera, però a nivell interior crec que l'estructura com a tal era un xic dèbil, no? Ja ens ho vam trobar això fa 8 anys. Jo crec que el regidor Magí el Mirall va assentar una sèrie de bases amb les que hem pogut continuar treballant. Però per arribar al cap i a la fi vam dir, escolta, aquest ajuntament necessita una estructura directiva, però no càrrecs de confiança. Evidentment, l'alcaldia ha de tenir els seus càrrecs de confiança, això també ho penso, però necessitava una estructura directiva amb molta experiència en altres ajuntaments i que passés un procés públic d'elecció i que s'hi presentessin en cada convocatòria més de 10 o 15 persones preparades i amb els requisits mínims que exigien de competències que haguessin tingut en altres ajuntaments importants. Aquí ha vingut gent d'ajuntaments importants i amb experiència en camps concrets, govern obert, administració electrònica, recursos humans, tecnologia, etc, etc. Això ha costat molt més del que a mi personalment m'hagués agradat, val? Però crec que assentar aquesta capa professional, que no de confiança, i reorganitzar tot l'organigrama funcional de l'Ajuntament, per mi era una prioritat. Crec que això s'ha fet. S'ha fet una valoració dels llocs de treball, s'ha reorganitzat orgànicament l'Ajuntament i hi ha una estructura més entenedora de la que hi havia abans, que evidentment encara existeixen moltes deficiències. Penseu que hem canviat tota una estructura d'un Ajuntament que funcionava a paper i que ara funciona a través de mitjans telemàtics. Aquí també incloc l'OAC, és a dir, canviar una OAC que tenia centenars de milers de papers al dia a no tenir-ne cap, algun encara, però molt pocs, a tenir-ho tot de forma telemàtica, doncs evidentment que hi ha incidències, evidentment que quan canvies tot el cablejat públic per posar-hi fibra òptica alguna cosa falla, perquè tenies una estructura de l'època de la Catapunt, evidentment que quan canvies tots els servidors que hi ha en aquesta sota mateixa casa, evidentment que alguna cosa pot fallar, perquè ho hem renovat absolutament tot. És a dir, jo mirava el que queda per fer d'administració electrònica i només ens queda crear l'ordenança d'administració electrònica, que hi hauran diferents tècnics que passen aquest ple municipal, al qual aniran actualitzant tot allò que s'ha fet, però la gran inversió ja s'ha fet. No sé si podrem presentar en la web municipal, que ja té incorporada tots aquests procediments telemàtics, perquè amb tot el tema electoral i les prohibicions, limitacions de mèrits, etcètera, etcètera, doncs bueno, s'ha d'estudiar i s'ha de mirar. Però jo tinc la sensació que a nivell d'organització i d'administració electrònic s'ha fet tot el que s'ha pogut. Evidentment que la gestió de recursos humans s'ha fet moltíssim, però és de les àrees més difícils de qualsevol administració d'empresa. La gestió dels recursos humans de la gent, de tots nosaltres, és una gestió molt complicada i evidentment que queden serrells per tancar, però crec que s'està portant a terme una molt bona negociació amb la mesa de sindicats, que està portant la companya Carme Almirall, amb l'ajuda de la gerència, evidentment, i altres directius, i crec que, evidentment, complirem amb aquest mandat. Però també s'ha de mirar molt endavant, i crec que hem avançat moltíssim, però també mirem d'on venim, També mirem d'on venim. I com s'havia invertit en recursos humans en aquesta casa fa 8 anys. Sí que s'han reajustat i s'han retallat molts drets laborals de persones en totes les institucions, però també mirem d'on venim i com s'havia invertit, com s'havia organitzat la casa, quin era el pressupost de recursos humans i a on es destinava la majoria de pressupost de recursos humans. Ara això no passa. Per tant, hem tingut una feina de reorganització i de priorització molt diferent a la que van tenir uns altres, amb unes limitacions que ningú tenia. Perquè nosaltres ara tenim unes limitacions, unes lleis, unes regulacions que apunten directament cap al capítol 1 de recursos humans. No nosaltres, els 900 i escaig ajuntaments d'aquest país i els de la resta de l'Estat. Vull dir que les limitacions són les que són. Ara bé, crec que s'han assentat les bases, crec que està tot molt ben estructurat per seguir avançant. Evidentment cal retornar tot l'esforç que han fet els treballadors municipals, però no només retornar-los a l'esforç en clau dinerària o de remuneració, sinó en clau de formació, d'actualització, de reconeixement, de professionalització, una estructura menys, que això ho hem intentat, una estructura on hi hagi més mobilitat laboral, on sigui més flexible, on no per fer un canvi, doncs, o que algú es necessiti un canvi, no?
Ens ho heu posat molt bé ara.
Amb tot això hem avançat.
Per apuntar-vos dues de les qüestions que hem escoltat aquests dies. Uh-huh. Segurament totes dues tenen ja una resposta implícita amb el que heu dit, però en qualsevol cas, a l'Ajuntament li fa falta més personal o li fa falta reorganitzar millor el que té?
Jo crec que les dues coses, Jo crec que les dues coses, perquè com hem hagut de jugar amb aquesta limitació del creixement anual, de la limitació a l'1%, que això no vol dir persones, això vol dir massa salarial, que per això ho vam fer, no? Perquè els capítols de recursos humans de tots els ajuntaments és el capítol més important d'un pressupost municipal.
I us ho pregunto per si d'alguna manera aquesta petita gran crisi en el compliment dels acords amb els treballadors que havien estat aprovats en ple i que no es va poder assolir a finals de l'any passat, també té en el seu rerefons, no sé si dir, la impossibilitat o no haver gestionat una organització millor de recursos per poder salvar, no sé si dir, una circumstància d'aquesta mena, o si tampoc això hagués servit per poder salvar aquestes baixes.
Jo crec que ho hem anat fent tot a mesura que el pressupost ens ho ha permès. Perquè tu, per exemple, amb això del famós romanent i superàvits, hi ha algunes coses que no pots fer. Només pots fer inversió sostenible. No pots fer coses noves, sinó arreglar coses que no estiguin bé. Explico així perquè la gent ho entengui.
El que havíem dit, no es pot contractar gent amb el romanent, per exemple.
Per exemple, llavors amb totes les limitacions hem anat fent el que he pogut. No es va poder pagar l'any passat? Malament. Malament. Ho pagarem ara. Ho estem pagant ara. Pensàvem que podríem haver arribat l'any passat a pagar-ho, però no es va poder.
Com es pot organitzar millor?
Bé, jo crec que...
Diguem-ne, després del recorregut que el regidor ha comentat que s'ha fet durant tots aquests anys,
a veure, jo...
si ara parléssim de reorganitzar millor, a on s'hauria de picar per reorganitzar millor?
Jo crec que hem avançat molt camí, que l'administració electrònica, que sembla una àurea que ningú acaba d'entendre del tot, però és que és a dir, que el fet de funcionar telemàticament en un ajuntament ajudarà a organitzar-se millor. No? Hom sabrà quan rep una queixa, una petició, una proposta de dictamen i sap els dies que té per firmar-la, per contestar-la, etc, etc. L'Ajuntament ara ja té hem invertit en l'estructura perquè funcioni així. Per tant, com es pot reorganitzar millor? Seguint actualitzant, no? I seguint, com marca la llei, no podem dir apostant, sinó seguint aplicant el camí de la via telemàtica perquè tot quedarà registrat. No val allò de dir he perdut un paper. No, això ja no pot passar. I per tant, ja és una forma de reorganitzar-se i organitzar-se millor. Evidentment també, pensem una cosa, que volia dir abans. Quan tu cobreixes unes places internament a un departament, moltes vegades ens hem trobat que hem de marxar d'un altre. Perquè com tenim la limitació que tenim, no podem incorporar gent nova. Per tant, doncs aquest, mm-hmm. aquest flux... Jo crec que la llei que... algun dia millorarà perquè...
Què voleu dir, que hores d'ara es desvesteix un sant per vestir-ne un altre?
A vegades sí. Intentem que no, però a vegades sí perquè tenim la limitació que tenim i li passa a tothom. Es van marcant prioritats i a vegades doncs, passa això. Jo confio en que les lleis siguin més flexibles. El que passa que tot l'esforç que està fent els ajuntaments, doncs per mi l'Estat no l'està fent. Perquè segueix tenint el mateix deute o més que tenia amb la Unió Europea. I per tant, tota aquesta responsabilitat i aquests reajustaments que hem hagut de fer l'Ajuntament, els ajuntaments, que hi ha cap ajuntament del país té els deutes que teníem fa 8 anys, ells no l'estan fent. Per tant, amb totes, jo algun dia confio que es flexibilitzin aquestes limitacions i es pugui tornar a incorporar personal, es pugui reorganitzar el personal amb major facilitat, amb major eficiència i, per tant, ho tinguin més fàcil que ho hem tingut nosaltres,
o
evidentment.
Sí, que ara que l'Ajuntament de Sitges té capacitat de fer inversions sostenibles amb el romanent, uh-huh. ara és quan l'Ajuntament viu en una situació en què no pot acabar d'assolir els objectius en el temps concret per manca de personal o manca de recursos?
Bueno, recursos n'hi ha, evidentment, però amb aquestes grans inversions no quedarà més remei en alguns casos que externalitzar el servei. Evidentment que nosaltres també creiem, i jo personalment ho comparteixo molt, ara més que abans, que si tot està municipalitzat, doncs potser tens un major control sobre les coses. I per tant pot arribar a ser més eficient. Però evidentment és impossible, amb la situació econòmica que hem tingut, municipalitzar tots els serveis. I hem avançat moltíssim amb la zona blava, per exemple. Però, no sé, el gran servei externalitzat, que és el servei, per exemple, de recollida de residus, tant de bo el poguéssim tenir municipalitzat. Que ja sé que molts partits ho portaran al programa electoral i ho han portat, però no podran fer-ho. Però no podran fer-ho quan vegin els números, tot i que són molt millors que fa 8 anys.
Aniria millor municipalitzar?
No ho sé.
Qui ho pot garantir, això?
No ho sé qui ho pot garantir, però evidentment que el debat hi ha de ser. El que passa que quan pugui ser real a nivell pressupostari, perquè si n'hi ha un pressupost de 52 milions d'euros com el que tenim ara ho podem fer, perquè hauríem de desvestir molts sants, doncs... Però bueno, jo crec que l'organització és tot això. I per tant, podran seguir apostant. És a dir, el que han de fer és apostar per l'organització i els recursos humans. Això anirà a contrapartida d'apostar per altres coses. A veure si m'explico. És a dir, clar, pels treballadors s'hi ha d'apostar i per la seva actualització i per l'organització també. Apostar ara, per això vol dir deixar d'apostar per altres coses.
Perquè ara agafant-nos una pregunta que fins i tot pot definir-se com allò un puntet de demagògia. Uh-huh. A hores d'ara, amb el personal que té l'Ajuntament no pot fer més del que fa?
Bueno, fa molt.
Per això us ho pregunto. Per tots aquells que puguin pensar si no fa prou, si fa menys, si no sé què.
Jo crec que fa moltíssim. I sempre ho he dit, hi ha molts grans professionals a tot arreu. A tots els departaments. Però necessiten programes d'actualització, de motivació, de renovació d'idees, de, bueno, es necessita apostar per l'organització i ajudar a l'organització. I sobretot no ho han de fer els polítics, perquè no hi entenem. No hi entenem. Per això hi ha especialistes, per això hi ha especialistes que han treballat a altres ajuntaments importants al país, que ho han fet a altres ajuntaments o a altres institucions i venen aquí com podrien anar a altres llocs.
Ara qui us escolti pensarà, compte dir això de no hi entenem, perquè això és com dir, soc l'home d'un restaurant però no entenc de res.
Jo crec que es pot entendre. És a dir, jo crec que no podem saber de tot. És a dir, que quan tu
això no vol dir que no sapigueu.
No, evidentment, és a dir, tu has de tenir uns mínims per crec, uns mínims, un ideari, un... per poder ser regidor d'un ajuntament o per poder ser alcalde, evidentment, però no ets entès de tot. Qui així ho digui no se'l creurà ningú. I per tant has de confiar en la teva capa tècnica a tots els nivells. De fet, la capa tècnica és qui mou a l'ajuntament el dia a dia. Els polítics el que hem de fer és el nostre pla de mandat, el nostre full de ruta, intentar que s'apliqui, representar la institució allò millor que puguem i allò millor que sabem, sent nets, sent transparents. Jo crec que és el que hem de fer, però els experts sou vosaltres els que enteneu. No? M'enteneu el que us vull dir, no?
És un debat etern aquest, eh?
Bueno, és un aquella, debat etern, però, crec que ho hem començat a fer nosaltres.
Aquella fina línia que ha de separar el polític del tècnic.
Jo crec que ho hem pogut.
I les decisions, responsabilitats de cadascú en determinades coses.
És a dir, sí, i evidentment l'Ajuntament s'ha d'aprofitar les capacitats que pugui portar cada regidor. Però jo no en sé de neteja viària com el senyor Lluís Mercè. I no passa res, no? Per tant, cadascú ha d'aportar les seves potencialitats, però per molt que en sapiguem, el senyor Mercè, el senyor Almirall, el senyor Forns o jo,
ara m'ho he posat
quin bé. Ha de saber, qui en sap és qui porta molts anys treballant a l'Ajuntament i aquesta capa directiva que ve d'altres ajuntaments.
Ara un altre us diria, no, si ja us entenc, no em podeu saber de neteja viària, però jo us pago perquè tingueu el poble net. Per tant...
Evidentment. Per això...
Que és un pensament, no, també, que té un punt de perversió. És a dir,
no.
Pago per tant, això ha de sortir sí o sí.
Però tu no pagues al polític,
no,
pagues als serveis. I per tant els serveis han de ser els millors. Això és el que vinc a dir. No? I hi ha molt...
Això de les escales mecàniques ha acabat sent la metàfora d'alguns moments d'aquesta legislatura, eh?
Però ja les tenim
i
queden bé i són molt boniques de nit.
Diu allò, tot va bé si acaba bé.
Sí, home, ha sigut un llarg
camí. Però d'alguna manera són metàfora d'alguns dels moments d'aquesta legislatura atenallada.
Bueno, ha sigut molt complicat i ara
processos,
ho hem pogut fer.
Per coses que no tiren, per coses que no s'acaben de fer tirar.
No crec d'aquesta legislatura, crec que aquestes escales tenen un històric important.
Es van inaugurar el desembre del 2009.
Sí, vale, bueno, mira, més de 10 anys quasi, sí.
Més de 10 anys quasi.
Però vull dir...
No, ho deia en el sentit...
Que no eren antigues tampoc, perquè s'espallessin tant.
Que carai, havien de ser antigues.
Clar.
Diguem-ne que són les escales més espatllades de tot
Catalunya,
probablement.
Bueno, jo crec que s'ha intentat anar reparant fins que s'ha vist que allò era impossible, no?
Vull dir, per tot aquest seguit d'obstacles continuats, els quals no sabem si alguns són propis d'una mala gestió o uns altres són propis d'un sistema que... tu pots bloquejar moltes vegades si vols, a través de que si hi ha un recurs per aquí, que si hi ha una impugnació per allà, que si hi ha no sé
home,
què...
Evidentment, tots aquests que comencen de nou, n'hi ha que ja venen amb experiència, eh? O que saben el que és treballar en un ajuntament, evidentment, o col·laborar-hi o el que sigui, però, evidentment, la burocràcia municipal i institucional és una assignatura pendent de l'estat espanyol en general. És a dir, acabes no entenent, per això dic, és que no som
experts a tot. És que us ho pregunto perquè...
Per què m'han dit que no la fiscalització? Doncs hi ha preguntes per què es demora tant l'informe de... Doncs clar, hi ha coses que tu no saps respondre i no tens per què saber-les.
Quan el polític es torna persona de carrer...
Clar.
I em perdó, però pocs ens escolten. Som esclar, tots. Però llavors, quan surt, diguem-ne, l'home del carrer i diu però què collons passa aquí, parlant en plata?
Doncs...
Això us ho esperàveu trobar-vos o no? O això de passa qualsevol
no,
plantejament?
Jo,
no.
Jo no, jo no.
Aquesta
jo
burocràcia
no. Jo per
tant...
això et dic, és una escola, no, no. És una escola i crec que li... Crec que veia que els 21 regions et diria el mateix.
És a dir, us podíeu pensar, ja sé que hi ha molta paperassa en un ajuntament, però mai no hagués pogut pensar que la burocràcia arribava a aquests límits.
Però ja no en un ajuntament, És a dir...
Aquí, allà, més enllà,
Hauria de ser molt més fàcil tot. Estem intentant que tot sigui molt més fàcil.
És que és el que us anava a dir, quina paradoxa, eh? Però... Pel ciutadà serà molt més fàcil fer arribar suggeriments, queixes, peticions a l'ajuntament i la maquinària administrativa burocràtica serà igual de feixuga, de pesada.
Estem intentant canviar-la també.
Ja.
Però clar, evidentment és un hàndicap que
tenim. Condicionarà la resposta que pugui tenir el ciutadà a allò que demana. I per tant, en aquests propers anys, i això és com dieu, no canviarà massa, en molts casos, aquella sensació de dir, escolta'm, en un moment he fet una instància i ja ha arribat a l'Ajuntament, i en canvi, per poder resoldre allò que jo plantejo en la instància, potser trigaré bé a saber què, perquè tot el procés que s'ha de posar en marxa
és
això és així. Ara és així.
S'han sentat les bases, i tot és molt més ràpid. Evidentment que també el nou portal hi haurà una manera d'interactuar amb el ciutadà molt més ràpida que la que hi havia fins ara de l'Ajuntament d'Escolta, que no ha acabat mai de funcionar del tot. No ha acabat mai de funcionar del tot. Per tant, hem assentat les bases, I el que passa que, evidentment, i perdoneu-me aquesta afirmació, però és així.
Ara ja podeu dir el que vulgueu.
Les administracions del sud d'Europa estan en llum de les administracions del nord d'Europa, en tots els sentits. I en molts altres àmbits.
Perquè estem lluny en molts sentits d'altres coses. També.
No, potser sí. Potser també a nivell evidentment, potser també a nivell democràtic, però és que és veritat.
L'Europa del nord ve al sud a divertir-se.
És impossible que una instància en un ajuntament de Oulu, a Finlàndia, doncs no es contesti abans de 12 hores.
Abans de 12 hores?
Sí.
Què deuen tenir ells que no tinguem nosaltres?
No ho sé. Però vull dir, és que no és un, és el sistema del sud no és el mateix que el sistema del nord. Per tant, aquí hem de canviar moltes coses, igual que allà és impossible una reunió municipal a les 8 de la nit, perquè aquella gent està a casa amb els fills des de les 4 de la tarda.
Segurament perquè la vida no és la mateixa. No?
La vida no és la mateixa, però aquí ens hem de començar a assimilar ràpidament al modus vivendi en algunes qüestions que tenen allà.
Però esclar, això...
Perquè no és normal per un funcionament també municipal... certes estructures, certes convocatòries de reunions, certs horaris, etc.
Però ara qui us escolti també pensarà, i si no us ho dic jo, ens dieu això, venit, sia, i acabeu els plens municipals a les 12 de la nit.
Per això, és que ho estic dient, per això també.
Després de dir, bé, igual, t'hem de conciliar, que caram,
això no ho hem après, evidentment, teniu tota la raó.
Incapaços de controlar-se.
I vam aprovar una moció, ho
recordo. Per això mateix
tots,
ho dic.
Amb la reforma horària, vam venir Fabián Mohedano, vam fer-ho tot,
Tot, va quedar molt bonic allò,
no
sobre el paper, però vaja.
I és culpa de tots els portaveus, evidentment.
Finlàndia queda lluny.
Sí, molt
lluny. No em vull deixar la qüestió econòmica.
Sí, vinga.
Perquè ara es deu continuar pagant a 30 dies.
Sí, una mica menys.
Una mica, és igual, sí. el que sigui. Però el que ens han deixat sobre la taula, i no sabem si això és una sensació més o menys generalitzada o no, que s'ha notat poc tota aquesta capacitat econòmica o s'ha notat tard?
Bueno, notat tard... Segur, perquè ha sigut un llarg camí. És a dir, hem tingut... hem anat rebaixant el deute paulatinament com ens demanaven les institucions superiors.
Veu ser regidor d'Hisenda.
Sí.
I sobre, no sé si dir, aquesta perpètua pregunta que també ha navegat durant les legislatures, que si es podia anar pagant el deute, però no calia pagar-lo amb tanta rapidesa, no, això no és cert.
Això no és cert. Tens una obligació amb el romanent sempre de pagar deute. Es fan uns números i l'has de pagar.
No heu anat més ràpid del que calia?
Potser sí, però és que, si aixugues deute, no tens totes les limitacions que tenies. Mentre tu mantinguis deute, tens limitacions pressupostàries. I això és el que jo he explicat mil vegades. Mm-hmm. I per tant, tots els tècnics municipals...
Queda clar que heu fet valer el criteri de com més aviat aixuguem el deute, no, més aviat podrem tenir recursos per fer coses.
Disposar dels diners. I què passa ara? Què passa ara?
Que ara això... cau tot de cop.
Sí, però mentre tens deute, segons quines inversions no te les deixen fer. O te les limiten molt, perquè el romanent no és real. És a dir, el romanent, aquestes grans xifres, quan es redueix el que pots invertir perquè segueixes tenint deute, queda una quantitat molt, molt petita per invertir. Si tu no tens deute, tu pots invertir gran part del romanent, traient les sentències judicials, de 3 milions d'euros que encara arrosseguem, tot això. Per tant, què tenim ara? Ara tindrem una liquidació del pressupost del 2018 on ens diu net per invertir ja no teniu 3 milions, en teniu 17. Per tant, jo crec, i així es demostra, perquè sempre hem aprovat el pressupost, que la gestió econòmica d'aquests mandats ha sigut boníssima. Perquè tu ara amb 17 milions, que no ho podries fer mai del pressupost ordinari, què podràs fer? El camp de rugbi, la reforma del Palau Maricel... Podràs fer grans inversions. I per això defenso el bon pacte del pressupost municipal tots aquests anys.
Són les 11. Voleu dir alguna cosa? Ara que podeu dir les últimes coses com a portaveu del govern?
Home, mira, primer m'agradaria, suposo que ho fa a tothom, no?, però donar-vos les gràcies per deixar-nos participar i fer d'altaveus en una ràdio com aquesta, eh? Una ràdio important i jo crec que no només històrica, sinó amb molt futur per Sitges. Després també m'agradaria poder agrair a tots les persones que han confiat en mi perquè jo algun dia pugui ser regidor d'un ajuntament com aquest, no? El Miquel i tot l'equip. I per últim, doncs, als ciutadans per la seva paciència i que m'hagués agradat fer-ho millor, però he fet el que he pogut. Moltes gràcies.
Moliner, gràcies.
Gràcies a vosaltres.